Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimarts 12 de febrer de 2013.
Non solo in proptetes canonizaciones.
Per governar la barca de Sant Pere i anunciar l'Evangeli, és necessari també el vigor, tant del cos com de l'esperit, un vigor que en els últims mesos ha davallat en mi de tal manera que he de reconèixer la meva incapacitat per exercir bé el ministeri que em va ser encomanat. És per això que, sent molt conscient de la seriositat d'aquest acte en plena llibertat, declaro que renuncio al ministeri de bisbe de Roma, successor de Sant Pere, que em va ser confiat mitjançant els cardenals el 19 d'abril de 2005, de manera que el 28 de febrer de 2013, a les 8 del vespre, la seu de Roma, la seu de Sant Pere, quedarà vacant i haurà de ser convocat mitjançant dels qui en tenen competències el conclave per a l'elecció de nou summe pontífex. Ho heu sentit, passa un minut i mig de les 8, el papa Benet XVI renuncia al seu càrrec. La notícia, que ha tingut un gran ressò en les últimes hores, sorprenia tothom ahir a mig matí arreu del món, dins i fora del Vaticà. Gairebé 8 anys després d'arribar a la seu de Pere, Josef Ratzinger assegura que està cansat, que li manca la força i també té poca energia. No té la mínima necessària d'esperit i de cos, segons les seves paraules, per seguir duent a terme la missió encomanada pel Col·legi Cardenalici aquell històric 19 d'abril de 2005. Ahir, festa de la Mare de Déu de Lourdes i Jornada Mundial del Malalt, també va ser un dia històric. L'Església i el món s'han beneficiat del gran servei que ha fet l'actual pontífex, que es va presentar davant el planeta com un humil treballador de la vinya del Senyor, ara fa 8 anys. En aquests moments, amb aquesta humilitat ja qualificada d'exemplar per molts, decideix renunciar. Amb aquest gest, que està previst encara que no tenia tradició en els últims segles, el pontífex dona una gran lliçó al món. Demostra el seu gran amor a l'Església. Per cert, el mateix que havia demostrat també Joan Pau II quan va decidir seguir, malgrat les creixents limitacions de la seva salut, amb un gran exemple, en aquell cas, d'acceptació resignada d'una malaltia. Són dues maneres d'estimar amb una única missió, dues actituds que, sens dubte, són opinables, però exemplars. Benet XVI, en aquests anys de pontificat, ha sabut combinar molt bé la defensa de les veritats de la fe cristiana amb el diàleg entre aquesta mateixa fe i la raó. Un diàleg d'obertura sincera i amorosa amb totes les realitats de la humanitat. Entre els grans punts d'aquests gairebé 8 anys de papa Ratzinger podem destacar, per exemple, la creació del Dicasteri per a la Nova Evangelització, les 3 Jornades Mundials de la Joventut presidides a Colònia 2005, Sydney 2008 i Madrid 2011, les magnífiques encícliques sobre la fe, l'esperança i l'amor, tots els seus documents i també la gestió de problemes com ara la pederàstia comesa per sacerdots, contra la qual ha estat molt ferm, les revelacions de secrets del Vaticà per part de l'exmajordom, ara perdonat, Paolo Gabriele, o les ferides en el diàleg amb els lafebrians. En definitiva, Benet XVI sempre ha estimat i ara també estima l'Església i el món. La renúncia és la millor confirmació d'aquest amor, com tothom està reconeixent. Des de les xarxes socials i en les converses al carrer ja s'han dit moltes coses en un sentit i en un altre, també amb crítiques. S'ha expressat, això sí, tristor i incertesa. Però ens quedem amb una idea. Benet XVI actua amb la coherència humil que supera qualsevol vanitat humana o desig de mantenir com sigui una cadira, com és aquesta, tan humana i alhora tan especial. L'exemple del papa interpel·la i ensenya a tothom, creients i no creients. Passen ja 4 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión a la redacció, al David García i al Ferran Capdevila a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquesta festivitat de Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, ens posem en marxa avui en un programa que estarà naturalment molt marcat per la notícia de la renúncia del papa i ho fem resumint l'actualitat de les últimes hores. Serà concretament el 28 de febrer a les 8 del vespre quan el papa Benet XVI deixarà el pontificat. La renúncia la va anunciar ell mateix en llatí, com ja sabeu tots, durant un consistori per a tres properes canonitzacions.
El pontífex va dir que renuncia per falta de forces a causa de la seva edat. La renúncia va agafar per sorpresa tothom al Vaticà i al món sencer. Així ho va assegurar ahir mateix el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, que va compareixer dels mitjans poc després de l'anunci del papa per explicar els detalls del que passarà a partir d'ara. El jesuïta va destacar el fet que el papa ha pres la decisió en plenes facultats mentals. Federico Lombardi també va recordar que la renúncia del papa està prevista pel codi del decret canònic que precisa que la dimissió no pot ser acceptada per ningú. Està previst que el conclave per escollir nou pontífex se celebri el mes de març. En tot cas, quan la renúncia es faci efectiva d'aquí a 17 dies, a 16 dies, el pròxim 28 de febrer, està previst, segons va afirmar Lombardi, que Benet XVI es traslladi a la residència d'estiu de Castel Gandolfo, a 30 quilòmetres de Roma.
La previsione circa la sua
és que des de la seva nova residència es dedicarà substancialment a la pregària i a la reflexió, ja que no tindrà més competències o responsabilitats en el govern de l'Església.
Dei compiti di governo della Chiesa.
La decisió és, al seu parer, una mostra del coratge i la determinació de Benet XVI.
A banda de la del portaveu del Vaticà, Federico Lombardi, recollirem en els propers minuts altres reaccions a aquesta notícia que comporta que el 28 de febrer a les 8 del vespre s'iniciï el període de seu vacant, és a dir, el temps que passa des que un pontífex mor o renuncia, com és aquest cas, fins que s'escull el seu successor.
Hi participaran 118 cardenals de tot el món i Benet XVI no formarà part d'aquest procés. En declaracions a Radio Estel, l'eclesiòleg i professor de la Universitat Gregoriana de Roma, Salvador Pieninot, va assegurar ahir que segurament abans de Pasqua ja tindrem un nou papa.
S'ha de veure perquè ja, encara no sabem més notícies, almenys públiques, perquè esclar, és una mica just abans de Setmana Santa. Es podria fer l'altra vegada per fer el cap de 18 dies, 17 dies que el papa havia mort, es va fer l'elecció del nou ja. Uh-huh. Tècnicament es podria fer abans de Pasqua, tècnicament. Podria fer-se. Ara veurem. Suposo que sí, perquè l'any de Setmana Santa sense papa seria una mica...
Salvador Pieninot va qualificar també Benet XVI de papa exemplar. I mentrestant, al migdia, el cardenal Lluís Martínez Sistac va dir que la decisió del Sant Pare és un exemple de l'actitud d'un bon servidor amb gran amor i espiritualitat.
Considero que aquesta decisió posa en relleu la profunda espiritualitat del Sant Pare, la lucidesa en què ha pres aquesta determinació i el seu gran amor a l'Església, a la qual ha volgut servir sempre amb la màxima dedicació i entrega en els diversos ministeris que el Senyor li ha confiat.
El cardenal Martínez Sistac està cridat a participar en el proper conclave per a l'elecció del successor de Benet XVI. S'ha mostrat sorprès davant la decisió del papa, tot i que ha dit que és coherent amb alguna manifestació que ja havia fet. I és que Benet XVI, com dèiem, ja havia dit que renunciaria al seu càrrec si considerava més endavant que no podia dur-lo a terme degudament.
Aquesta decisió que ha fet pública avui el Sant Pare és coherent amb alguna manifestació que ja havia fet, en el sentit que, si considerava més endavant que no podia realitzar degudament el seu ministeri patrí, renunciaria.
Segons l'arcabisbe de Barcelona, la situació realment és extraordinària, ja que el darrer papa que va renunciar al seu ministeri va ser el papa Gregori XII l'any 1415. L'arcabisbe de Barcelona es va mostrar impactat per la notícia, també va demanar temps per pair una situació que, segons va afegir, encara està empaint.
A la tarda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Antonio María Rouco Varela, va explicar que la decisió del papa Benet XVI de renunciar al càrrec és coherent amb allò que ell creu que ha de fer i amb els temps en què li ha tocat dirigir l'Església.
En una roda de premsa a Madrid, el cardenal Rouco va admetre que al Sant Pare li fallen les forces, la tasca segueix sent enorme i ell no pot tornar a un estil i forma d'exercir el ministeri com abans de Lleó XIII, perquè estem, va dir, al segle XXI.
Que és coherent, sí, sin duda alguna. Coherente con lo que él cree en conciencia que tiene que hacer. Teniendo bien las fuerzas, la tarea sigue siendo enorme, él no puede volver a un estilo y forma de ejercer el ministerio de papa como antes de León XIII, no puede ser, ¿no? Estamos en el siglo XXI.
El també arcabisbe de Madrid va recordar les visites de Benet XVI a l'Estat pel que fa a la designació del nou papa. Rouco va afirmar que no es preveuen salts en relació amb els seus predecessors perquè no n'hi ha mai.
I els bisbes de Catalunya, que estaven precisament junts ahir en una nova reunió de la Tarraconense, també es van mostrar, després de conèixer la notícia, sorpresos per aquesta renúncia del papa.
Doncs sí, per exemple, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, va destacar ahir a Ràdio Estel la intensitat del pontificat.
Doncs jo crec que és un pontificat més aviat tirant a breu, però molt important i molt significatiu en una època, diríem, complexa en l'Església i en la societat. Jo destacaria, per exemple, com a grans trets, doncs la centralitat de Jesucrist en la seva vida, en la seva doctrina, en els seus escrits, en el seu pensament. Això jo trobo que és com una perla la introducció de la primera encíclica, Deus est Caritas, que quan diu que el cristianisme no és una doctrina o uns valors, sinó que és sobretot un esdeveniment i és l'essència del cristianisme és Jesucrist, i un comença a ser cristià després d'un encontre personal amb Jesucrist.
I per la seva banda, el bisbe de Solsona, Xavier Novell, va reconèixer que la seva sensació és doble.
No ho pensava pas, aquest Nadal jo ho vaig veure perquè vaig anar amb un grup de joves a la trobada de TZ, el veure vellet, però valent. La primera reacció meva és una mica de tristesa, perquè tenim un papa magnífic, un papa que ens ha fet un bé enorme, amb una capacitat d'anunciar l'Evangeli i d'explicar-lo en profunditat i amb senzillesa, que deixar de tenir-lo com a pastor doncs és com una pèrdua, no? Però al mateix temps també doncs respectar profundament aquesta decisió seva, perquè amb la lucidesa que el caracteritza, de ben segur que si l'ha presa és perquè veu que és el millor per l'Església.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, també va destacar la importància d'un pontificat marcat per la saviesa i la senzillesa d'un home que coneix l'Església en profunditat.
I finalment destaquem la reacció de l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, que va subratllar també la seva sorpresa en uns moments en què l'Església viu els canvis del segle XXI.
Després de conèixer amb sorpresa la renúncia a l'exercici del ministeri patrí del papa Benet XVI, la primera reacció que m'ha vingut és la de valorar la grandesa humana i espiritual que el gest i les mateixes paraules amb què ho ha dit revelen de la seva persona. I d'altra banda, ho ha fet amb un estil molt propi d'ell, considerant primer la possibilitat contrària a la decisió que anava a prendre, dient que es podria fer de papa doncs, des de la pregària i des del sofriment, però valorant que aquest exercici del ministeri papal demana una activitat i una agilitat que per les seves condicions de salut doncs, no té. En aquest sentit hi veig un gran sentit de responsabilitat i també un gran amor a l'Església i a la humanitat per deixar pas a una persona que amb més vigor i amb més joventut pugui prestar aquest servei.
El president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell, també el periodista Lluís Foix, la religiosa Domínica Lucía Caram i altres homes i dones de l'Església i del teixit social de Catalunya van coincidir amb la idea que aquest gest honora Benet XVI i alhora marca un canvi per l'Església del futur.
Repassem molt ràpidament també altres notícies de l'actualitat. De Catalunya, Esther Quintana va perdre l'ull a la manifestació de la vaga general del 14 de novembre i ahir va ser notícia per una acció judicial i també per unes declaracions a Televisió de Catalunya. Tot i que Interior ho nega, ella manté que la seva lesió va ser causada per l'impacte d'un projectil disparat pels Mossos d'Esquadra. El cas ha arribat, com dèiem, als tribunals. A TV3 ahir va parlar Esther Quintana i va dir que no tenia cap dubte que va ser un projectil dels mateixos Mossos. La seva versió ha estat reforçada per dues persones que van comparèixer ahir al matí davant el jutge que porta el cas. És l'infermer que va tractar Quintana a l'hospital i que ha assegurat que la seva ferida a l'ull era neta, no tenia ni restes de brutícia ni de vidres.
I l'endemà que els mitjans traguessin a la llum que una agència de detectius havia enregistrat una conversa privada entre Alicia Sánchez Camacho del Partit Popular de Catalunya i l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, els mateixos diaris diaris estiren avui una mica més del fil. Per exemple, el diari El Mundo, per demostrar que l'enregistrament d'aquesta conversa on l'exparella de Pujol, Ferrusola, hauria explicat a la líder popular que el fill gran del president Pujol tenia diners del país, traia diners del país, publica el registre de l'agència de detectius Método 3, que demostraria que José Zaragoza, secretari d'organització del PSC quan dirigia José Montilla, va encarregar un seguiment a aquesta agència, un extrem que els socialistes catalans ja han negat. Segons aquest diari, els socialistes van encarregar aquesta gravació com a part d'una investigació per descobrir pistes del finançament irregular de Convergència i Unió. I per la seva banda, el diari El Periódico publica que, segons Victoria Álvarez, el fill de l'expresident Pujol va portar d'Andorra 400.000 euros d'interessos en una motxilla.
I tenir un treball remunerat no protegeix contra el risc de caure en una situació de pobresa. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, presentat ahir, i que xifren el 13,7% el nombre de persones ocupades que pateixen aquest risc, ja sigui per remuneracions insuficients o per càrregues familiars, deutes d'èpoques de bonança econòmica o altres factors.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint altres notícies de l'actualitat d'aquest dimarts, igualment molt marcada per la renúncia del Papa, però també amb altres esdeveniments, amb altres fets que han passat. Per exemple, destaquem que el Congrés dels Diputats debatrà demà l'admissió a tràmit d'una iniciativa popular promoguda, entre altres entitats, per Comissions Obreres, la UGT i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. La iniciativa sol·licita l'adhesió en pagament retroactiva.
Aquesta iniciativa popular arriba al Congrés dels Diputats, avalada per 1.400.000 signatures, encara que previsiblement serà rebutjada malgrat el suport que ja han expressat el PSOE i també d'altres grups. A més de l'adhesió en pagament i la moratòria de tots els desallotjaments, aquesta iniciativa sol·licita la creació d'un lloguer social per als habitatges buits dels bancs que sigui superior al fons d'uns 6.000 immobles que va ser constituït pel govern espanyol fa un mes.
Us expliquem també que el Congrés debatrà avui una altra iniciativa, en aquest cas una iniciativa legislativa popular que proposa declarar les corrides de toros bé d'interès cultural.
La iniciativa de declarar els toros festa d'interès cultural té garantit el suport almenys del Partit Popular. Els populars consideren que en cas d'aprovar-se, en tractar-se d'una normativa estatal, deixaria sense efecte la prohibició de les curses de braus a Catalunya, vigent des del gener de l'any passat. Opinió contrària de les entitats antitaurines que asseguren que només el Tribunal Constitucional pot canviar les competències que el govern català té sobre la matèria. De moment s'han recollit 590.000 signatures perquè tiri endavant.
I el ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, va assegurar ahir que s'actuarà aplicant la llei si es descobreix que hi va haver algun comportament incorrecte per part del vicepresident de la patronal COE, Arturo Fernández, acusat d'haver pagat una part dels sous en negre a treballadors de les seves empreses.
En arribar a la reunió de titulars d'Economia i Finances, l'Eurogrup que se celebra a Brussel·les, de Guindos va indicar ahir que la Inspecció Fiscal i el Ministeri d'Ocupació estudiaran amb detall les denúncies que apunten que el grup hoteler Arturo Cantoblanco ha pagat generalitzadament en B empleats acusacions negades per Fernández. De Guindos ha destacat que l'estat espanyol és un país on les institucions funcionen i on s'està fent un exercici de transparència que no té parangó i ha considerat que es tracta de reconduir situacions que no són les correctes, més enllà de la conducta concreta d'Arturo Fernández.
Passen 4 minuts d'un quart de nou. Corea del Nord ha fet el seu tercer assaig nuclear, segons ha confirmat l'ONU. Ha estat aquesta matinada quan el règim de Pyongyang, el de Corea del Nord, ha complert l'amenaça i ha realitzat la prova, tot i que el govern encara no ho ha ratificat, no ho ha confirmat de manera oficial.
Les primeres informacions de l'assaig de les donades a Corea del Sud han detectat un terratrèmol de l'art artificial de 4,9 graus del país veí. L'ha fet, com dèiem, aquest país. Es confirma, seria l'enèsim desafiament que fa contra la comunitat internacional, que el mes de gener va aprovar una nova tongada de sancions pel llançament d'un coet de llarg abast. Precisament el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui mateix a les 3 de la tarda per analitzar aquesta situació.
El president francès François Hollande considera que l'essencial del territori de Mali ja ha estat alliberat i que no hi ha cap ciutat que estigui ocupada per grups terroristes un mes després de l'inici de l'operació de França en aquest país africà.
Hollande, que ha rebut el seu homòleg nigerià Goodluck Jonathan, ha dit però que encara cal prosseguir les tasques de restabliment de la seguretat del territori perquè hi ha encara grups que posen en perill la vida en aquell país. L'operació militar de França a Mali, que ahir precisament va complir un mes, ha entrat en una nova fase amb atacs sorpresa i accions terroristes per part dels grups integristes que s'han dispersat en zones molt extenses i difícils de controlar. França té la intenció de començar a reduir a partir del mes de març la presència a Mali, on actualment hi té desplegats uns 4.000 militars.
És notícia, d'altra banda, el soldat de les Forces Especials dels Estats Units que va matar al maig de l'any 2011 Osama Bin Laden. I és que va deixar el passat mes de setembre l'exèrcit dels Estats Units i ara, atenció, lluita per sobreviure.
Doncs sí, és que no tenia assegurança mèdica pública ni tampoc sap qui li pagarà la pensió. En una entrevista concedida a Esquire, el militar s'ha queixat del maltractament que pateixen els veterans. També ha explicat que està pensant fins i tot de canviar-se el nom per por a les represàlies.
I la commemoració del segon aniversari de la caiguda del règim de Hosni Mubarak a Egipte ha deixat en les últimes hores al carrer noves imatges de protestes contra l'actual president Mohamed Morsi.
Milers de persones s'han manifestat a la plaça Tahrir del Caire i al voltant del Palau Presidencial en defensa dels valors de la revolució i contra els islamismes al poder, els germans musulmans. Els partits laics diuen que 2 anys després de la sortida de Hosni Mubarak ja és hora que es compleixin les exigències de llibertat i justícia social de les forces revolucionàries.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el director esportiu del Barça, Andoni Zubizarreta, és a Nova York des d'ahir, on ja s'ha trobat amb Tito Vilanova i parlaran junts sobre el present i el futur del Barça.
Zubizarreta hi ha anat acompanyat de Narcís Julià i Albert Valentín i ha explicat que vol parlar amb Vilanova de futbol, del present de l'equip i també una mica del futur. Tito Vilanova, recordem, és a Nova York per continuar el seu tractament de la seva malaltia. La visita a l'entrenador serà ràpida i servirà per començar a fixar les bases del que ha de ser el Barça 2013-2014. Es parlarà, entre d'altres coses, de baixes i de prioritats i, per tant, segurament, dels casos de Valdés, de Villa o de Vidal.
El Madrid-Barça de Lliga, que es jugarà al Bernabéu el 2 de març, es disputarà, atenció, a les 4 de la tarda, atenent a la voluntat del Club Blanc. Ho va confirmar Jaume Roures, president de Medria Pro.
Doncs sí, és que el Real Madrid juga el dimarts dia 5, la tornada de l'eliminatòria de la Lliga de Campions davant del Manchester United. I encara 2 punts en clau blaugrana. El segon porter del Barça, José Manuel Pinto, va firmar ahir al matí a les oficines del Club Blaugrana la renovació fins al 30 de juny de l'any vinent, del 2014. I d'altra banda, males notícies per David Villa. El jugador asturià ha estat ingressat a l'Hospital de Barcelona a causa d'un còlic nefrític. En les pròximes hores, el davanter serà sotmès al tractament oportú per eliminar el càlcul renal. Aleshores, d'ara, David Villa és dubte pel partit del dissabte al camp del Granada.
I us expliquem també que el Deportivo de la Coruña ha presentat nou entrenador, Domingos Palencia. El seu equip tècnic i ell han pres la decisió de deixar el club gallec, l'entrenador que hi havia fins ara.
L'ha escollit per la directiva del Deportivo per fer-se amb les regnes de l'equip. A partir d'ara fins al final de temporada serà Fernando Vázquez, l'entrenador portuguès. Ja no va dirigir ahir al matí l'entrenament del Deportivo a Abegondo.
I per acabar, noves declaracions contundents, en aquest cas en el judici per l'operació Port, de presumpte cas de dopatge que afecta principalment el món del ciclisme.
Doncs sí, l'alemany Jorg Jakschi ha reconegut que Manolo Saiz, quan era director esportiu de l'ONCE, el va posar en contacte amb el metge Eufemiano Fuentes. L'exciclista també ha explicat que va començar a prendre substàncies prohibides el primer any com a professional i va fer-ho durant 8 temporades. Era l'any 97 i el seu director de l'equip, Polti, li va subministrar EPO. També l'italià Ivan Basso va declarar i va reconèixer ahir haver-se dopat seguint les directrius de Fuentes. La jutge del cas ha decidit que un dels possibles clients de Fuentes, Alberto Contador, haurà de testificar de forma presencial finalment i no per videoconferència com pretenia fer-ho.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
titulars molt diversos sobre la renúncia del Papa a les portades de la premsa. Destaquem aquests titulars. La Vanguardia, Benet XVI entra en la història i surt una imatge de l'encara Papa anunciant ahir la renúncia davant la sorpresa d'un dels seus col·laboradors al costat. El Punt Avui, adeu abans d'hora, també amb la mateixa imatge actual d'ahir del Pontífex. El Diari Ara, amb una imatge de Benet XVI d'esquenes, titula Ex-Papa. El País, Benet XVI, sol i sense forces, renuncia per sorpresa al seu pontificat. També ofereix una imatge del consistori d'ahir per a les tres noves canonitzacions, on va fer el sorprenent anunci. El Periódico, la renúncia de Benet XVI i titular principal, tira la tovallola. El Mundo, Benet XVI trenca la tradició que el Papa mori a la creu, entre cometes, un titular molt singular aquest. També amb una imatge del Papa d'esquenes, l'ABC titula amb una frase textual: he arribat a la certesa que ja no tinc forces per exercir el meu ministeri. I el titular principal, amb lletra més gran, diu el Papa lliure. I finalment La Razón, amb una imatge de Benet XVI de perfil, titula Orfes del Papa.
Els dimecres i dijous a les 6 de la tarda, Gerard Carrión presenta Persona i Vida, bioètica, medicina general i especialistes en un espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Persona i Vida, els dimecres i dijous a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Deixeu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Nosaltres, els amants de la neu, declarem l'arribada d'un nou ordre en el que la neu ho domina tot. 210 quilòmetres esquiables, 118 pistes, 60% de neu garantida, 4 snowparks, atreveix-te amb l'estació més gran del sud d'Europa. Benvingut a Gran Valira, Andorra. Benvingut al domini de la neu.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
2 minuts i mig i seran 9:15. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes. Ens n'anem al RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit a aquesta hora va millorant. Tampoc està sent avui una jornada massa complicada. És cert que hi ha trams, que hi ha punts que van carregats. El cinturó de litoral mateix, tram de Sant Joan d'Espí, de Cornellà, sentit Zona Franca. També l'entrada per l'autopista B23... entre Esplugues i la Diagonal, les dues rondes, en Tell Llobregat, encara la dalt, per exemple, entre Horta i Sant Gervasi, i la litoral entre Prim i la Barceloneta, també en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. Al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar que aquesta nit, més ben dit, matinada de dimecres de cendra, Rodalies de Catalunya facilita la tornada a Barcelona dels assistents al Carnestoltes, iniciant el servei de la línia R2 entre Vilanova, Sitges i Barcelona a la 1:21 hores de la matinada. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Una previsió marcada pel vent, el sol i les nevades al Pirineu, nevades que s'acumulen especialment a la Vall d'Aran. El temps serà assolellat a tot el país, amb l'única excepció ja esmentada del Pirineu, on hi haurà núvols i es podrien acumular gruixos de fins a 30 centímetres de neu. L'ambient, en qualsevol cas, continua sent d'hivern, amb mínimes molt baixes, temperatures mínimes molt baixes i unes màximes que podrien pujar una mica.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
En aquest primer cafè molt marcat avui, naturalment, per la notícia de la renúncia del Papa, anunciada ahir pel mateix Pontífex, comencem el temps de comentari de l'actualitat, una tertúlia on avui ens acompanyen Salvador Aragonès, periodista, excorresponsal a Roma, un home que coneix molt la Cúria Vaticana, també professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Doctor Aragonès, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per haver acceptat.
Molt de gust d'estar aquí avui amb vosaltres.
Molt bé, també nosaltres estem encantats de tenir-lo. Quants anys va ser vostè a Roma de corresponsal? 9, entre 15 anys més o menys?
Entre els 69 i 78.
Per tant, li va agafar fins a la mort de Pau VI, pràcticament.
Exacte.
Molt bé, l'època de Pau
VI. No, bueno, fins a la mort de Pau VI.
I l'inici de Joan Pau I i Joan Pau II.
Joan Pau II, el conclave de Joan Pau II.
Molt bé,
molt bé. Després ja
va ser el seu comiat.
Sí.
Saludem d'altra banda Daniel Arassa, que també va compartir tasques importants a l'Agència Europa Press a Catalunya amb Salvador Aragonès. Ell és periodista i professor de la Universitat Ramon Llull, de la Universitat Pompeu Fabra, disculpi, sí, i també president de la... Ja no sabem, amb tantes universitats que afortunadament tenim, eh? També president del grup d'entitats catalanes de la família. Senyor Arassa, benvingut, bon dia.
Molt bon dia.
Vostè també ha estat a Roma, encara que no de forma permanent.
Ni comparació amb la del Salvador. He estat, diguem-hi, ha estat de dies a Roma, però... Sí, mai sí. Estable.
Com sí, un servidor i molta
sap,
gent.
En sap.
Sí, també. Segur que ens ho demostrarà. I finalment saludem el professor de la Universitat Ramon Llull, ara sí que ho diem bé, professor de Ciències de la Salut, que és Màrius Duran. Senyor Duran, bon dia, benvingut també.
Bon dia, bona hora.
Vostè també segur que ha llegit coses del Papa i ha conegut coses.
Jo, el que passa és que jo no he estat encara mai a Roma.
No has estat mai a Roma?
Ho has de reconèixer, és un deute que tinc pendent i que tinc ganes de complir ben aviat.
És possible que la proporció entre els oients també sigui aquesta, que un de cada tres encara no hagi anat a Roma, però bé, en tot cas, segurament és menys també, no? Perquè a Roma ho tenim molt a prop. Bé, de Roma ens arribava ahir aquesta sorprenent notícia, Benet XVI renuncia al seu pontificat. Intentem evitar, ho diem també per allò del llenguatge, les paraules dimissió i càrrec, que es veu que no són pròpies del que va fer ahir Benet XVI. És una missió, un servei, i el que fa és renunciar perquè no hi ha ningú que li hagi d'acceptar, ell mateix renuncia. Com valoraria la notícia, si volen, per començar? Com la van viure i quina importància creuen que pot tenir en el present i el futur del món?
Jo la primera cosa que destacaria, diria, és que aquesta notícia, molt imprevista, i ja està vist que les notícies, quan realment no es volen fer saber, doncs no surt ni tan sol una miqueta de fum, que dius, olores, alguna cosa, que tal. Va ser una... Perquè ahir, precisament, que hi havia un consistori de cardenals, és un lloc on normalment hi ha grans anuncis, que sigui de... Però, clar, que això no estava en l'agenda i no va trasfuar gens, no? Jo diria que ha sigut una gran sorpresa i després posa de relleu una altra vegada la importància del papat en el món contemporani, que és un món, diguem, que viu diríem, marejat de tantes incerteses i de tantes problemes que hi ha de tot tipus, no? I llavors, doncs, el papat representa, doncs, avui, una altra vegada, doncs, la llum de la consciència i de moltes de moltes de moltes persones com una guia, diríem, de que no les coses s'han de fer d'una determinada manera, una guia per la pau, una guia per la fe, una guia per i aquesta és, per a mi és la importància d'aquesta notícia i que l'opinió pública mundial, perquè això és de tot el món, fins i tot a Xina, doncs, vull dir, van fer un programa especial a la televisió. Doncs, vull dir, jo crec que aquesta és la importància que té avui el papat, malgrat que alguns diuen que el papat ja no existeix o no sé què, però bueno, això sempre...
O que és una institució caduca, de vegades es pot dir.
I tal. Escolta, jo, o sigui, que
té importància, i a més és un lideratge moral.
És un,
no?
Lideratge, és un lideratge que representa, com diu, com va dir el mateix Benet XVI, la llum del món, el llibre, aquell, que quan ell parla en el món, diríem, o quan Urbi et Orbi, diríem, d'alguna manera, no parla ja en nom dels catòlics, sinó de tots els cristians, que en aquests moments aquí som aproximadament uns 2.200 milions de persones. És a dir, que no és una xifra de passo que t'emboli. Vull dir que, cuidado, hi ha un lideratge moral, i que això li reconeix tothom. Només cal recordar la mort de Joan Pau II, els funerals. I va anar-hi tothom, però tothom, de diferents religions, de diferents coses.
I aquí, i de diferents estatus,
i aquí,
també.
Doncs, gràcies a Déu, gràcies a Déu no tenim funeral, no? Però vull dir, probablement hi aniria moltíssima gent. Per què? Perquè és un papa estimat. És un papa estimat per la seva bondat, per la seva...
La senzillesa, que també han elogiat molts, no?, en les últimes hores. Senyor Duran, per exemple, senyor Assa, qui vulgui.
Jo vaja, apunto algunes idees. Bueno, per mi va ser una sorpresa quan me'n vaig assabentar que havia fet la renúncia, no? Després vaig pensar que, bueno, que era una situació realment exemplar, no? Modèlica en els temps que corren, on realment la gent que té comandaments a les organitzacions, institucions, el que fa és aferrar-se al poder d'una manera desmesurada, no? Per tant, vaig veure al darrere de la decisió, i vull pensar, no vull pensar si està malalt o si hi ha altres interessos, com també s'ha apuntat en altres llocs. Jo, veient el papat, em dóna la impressió que és una persona molt reflexiva i molt conscient i molt intel·ligent, no? I, per tant, la decisió que pren, la pren perquè assumeix el seu compromís davant de Déu, davant de la societat, i per tant, fa un pas endavant. És a dir, que jo, francament, ja m'agradaria que moltes institucions i molts poders polítics, alguns que tenen representació també d'alguns estats, fessin decisions com aquestes quan abans millor, no?
El primer moment per mi va ser d'incredulitat. Això deu ser un dels votats més que de tant en tant van sortint uns minuts, però després vas veure que a tot arreu, per tant, no era així.
Durant uns minuts se citava com a font ANSA, una agència italiana, que deia que es confirmaria això.
Un mèrit per una periodista que sabia llatí.
Sí, que va saber traduir-ho i difondre-ho pel món.
O sigui, que déu-n'hi-do, això pot servir de base de que l'important és saber, no només llatí, sinó tenir una formació de base, és molt important també pel periodista. En aquest cas, aquesta va anticipar-se a tot el món per això, no? Però després a mi, jo en seguida em va vindre comparar el que va passar entre Joan Pau II, l'última etapa, vull dir, els últims temps, i el papa Benet XVI, no? I vaig, no sé, al primer moment, què és millor, no sé, com dues mostres de grandesa.
Sí, són com dues maneres d'estimar diferents.
Diferents, exacte. O sigui que...
Criticades a vegades també, una i l'altra.
Per suposat, no? Però, per exemple, el Joan Pau II va mostrar, diguem-hi, la grandesa del dolor, la grandesa de que quan una persona malgrada està anorreada perquè no queda com aquell que diu res del seu cos, segueix sent, i tot allò segueix sent vàlid, perquè transmet un missatge al món, també. I en aquest cas, d'una altra manera, en aquest sentit de llibertat, de prescindir del que podem dir el poder, i poder no, jo cedeixo el pas a un altre, crec que són dues mostres de grandesa de formes diferents, perquè perfectament, perquè diguem-hi, no és unívoc, no pot ser només d'una sola manera, sinó que poden ser moltes. I un i l'altre ho han fet de maneres diferents, però totes dos en gran alçada.
Alguns entesos han donat arguments teològics i bíblics per dir que, de fet, el papa se l'elegeix fins al final de la seva vida. És a dir, amb arguments teològics, en el sentit que Déu ho ha volgut així, ho podem dir així als creients. Ara, La renúncia també està prevista, canònicament.
Perdó, exacte. És a dir, el dret canònic...
És a dir, les dues coses...
El dret canònic, em sembla que...
No obliga a estar fins al final.
L'article 322.2, em sembla que diu que el papa pot renunciar al seu càrrec. I, a més, vivim en una època moderna, i aquí tenim un professor de Ciències de la Salut, doncs vull dir, home, que la naturalesa és el que és, i la responsabilitat en els càrrecs doncs no se li pot exigir a una persona... que està, doncs, la seva salut és feble, doncs no se li pot exigir doncs una responsabilitat com la que, com la d'un papa, no? Per tant, jo crec que en els temps moderns jo crec que la dimissió no solament és oportuna, sinó necessària, no? En determinats casos, no? Per tant, jo crec que els teòlegs en aquests moments, doncs, haurien de aterrar més...
No dic que ho diguin tots els teòlegs, evidentment, això,
No, els teòlegs que ho diuen haurien d'aterrar una mica i mirar com està feta la naturalesa humana i les necessitats que hi ha moltes vegades doncs, de tenir que assumir aquesta responsabilitat, que jo crec que he assumit molt bé, com deia abans el professor, diríem amb una senzillesa, amb una naturalitat i amb un... Avui que doncs, ningú dimiteix, doncs ell ha sigut després amb això, no? Cuidado, jo diria una cosa també, eh? Ell ja no volia ser papa, més ben dit. Ell estava segur que no l'elegirien perquè als 78 anys. Diu, a mi ja no em faran papa aquestos, no?
Sí, diuen que en el conclave de l'any 2005 va dir... Voleu dir que jo sóc apte? Ho va insistir diverses vegades.
Jo ja tinc 78 anys, és que jo no puc durar massa més de sí, no?
Però ho va acceptar, que també això el va
honorar. Ho va acceptar perquè, cito una altra vegada, la Constitució Apostòlica per l'elecció del Papa, que és la, com se diu, la Domini Regis.
Sí, li agraeixo que ens parli amb tanta concreció de memòria, senyor Aragonès.
Sí, bueno, és que he hagut de refrescar una mica la memòria.
Sí.
Llavors, doncs, vull dir, estableix la Regibini Domini Regis, estableix en el punt aquest que el papa, quan és elegit...
encara és cardenal, fins que...
Encara és cardenal, però quan és elegit pels cardenals, pel conclave, aconsella, això va ser qui va fer aquesta Constitució, va ser Joan Pau II, aconsella que no digui que no, perquè ell ja va viure aquesta... que ell també no volia acceptar i tal. No digui que no, perquè si Déu dona la càrrega, també donarà, diríem, el recurs per poder-la superar, no? Uh-huh. I ell va acceptar, jo crec que mirant aquesta Constitució, va dir, doncs jo accepto, i crec que les seves primeres paraules, si no recordo malament, va ser que ell era un humil servidor de la vinya del Senyor, no?
Sí, sí, paraules tant, molt sentides.
Paraules molt que dius, home, amb la categoria intel·lectual d'aquest senyor, i que amb el que és important, tal, i es va veure com un humil servidor de la vinya del Senyor, no? Aquestes ja demostra en si mateix allò que li deia el papa, que era un inquisidor, que era terrible i tal, bueno...
El guardià això, de la fe.
Jo ho dic això perquè els nostres lectors, que són molt serios i molt
bons... Els nostres oients, en aquest cas. Sí.
Els nostres oients, que he dit, escoltadors.
Lectors,
lectors.
Tranquil, no pateixi. Ja ens hem entès. Els lectors de mitjans escrits, també,
sí,
no?
Els nostres... Doncs, bueno, que no es mirin gaires pel·lícules ni facin cas de moltes coses que es diran tots aquests dies, perquè ara ja s'ha aixecat la llebre i hi haurà unes campanyes electorals increïbles i tal, que no en facin cas, que jo crec que a l'hora de la veritat, diria, l'elecció d'un papa no és una elecció... d'una persona normal com es fa en política o com es fa en altres tipus de societats, sinó que els cardenals, que són de tot el món, són 118 cardenals, cuidado, necessitaran 79 vots de cardenals, que vol dir que la gran majoria d'aquests cardenals estan a Amèrica Llatina, que estan a Àsia, que estan a Àfrica, que estan a Europa...
Sí, sí.
Qui vulgui intuir què és el que pensa el cardenal de Filipines en aquests moments, doncs, o el cardenal de no sé on, de Samoa, no?
Però sabem que parlen entre ells. És secret, evidentment.
Evidentment que parlen, però després venen allò que em va passar a mi amb dos conclaves, la gran sorpresa de dir, home, m'he equivocat, no? Jo m'he equivocat, vull dir, ja tot
quan m'anava a Joan Pau
Joan Pau I, els dos casos vaig equivocar de dalt baix. Sí. Dalt baix no, pensava que Luciani tenia doncs, la fortalesa d'esperit i tal, com després es va demostrar que va durar 33 dies.
Sí, sí, bueno, deien que estava malalt.
Papa una mica. I després, quan van a llegir Joan Pau II, que era un papa polonès, va ser increïble una cosa així, no? Que sí, aquests sí. Han decidit donar aquest pas. però decideixen donar aquest pas als cardenals perquè ells, entre ells, se coneixen bé. Eh? I després, molts d'ells...
Hi ha un senyor important que es diu Esperit Sant. Eh?
Exacte.
Sí,
i després, entre ells parlen i resen. Eh? Vull dir que aquest és un altre punt, diríem, clau, no? I llavors, doncs, se senten atrets per aquesta inspiració que ve, doncs, que és divina, evidentment.
Tota aquesta reflexió del doctor Aragonès coincidia amb el que jo els he plantejat de la possibilitat de renunciar o no, si això pot ser opinat o no, però vaja, qualsevol de les dues opcions, seguir fins al final o renunciar, és perfectament vàlida, i en
tot cas, tant.
Aquí el mateix papa ho decideix. Podem anar a una nova concepció del papat, és a dir, que potser en el futur hi hagi tant
cosa,
papes hi ha un... que renuncien...
Sí, cuidado, hi ha una cosa que el dret canònic crec que aquí doncs, és prudent, quan diu que la renúncia ha de ser lliure.
Uh-huh, evidentment.
És a dir, ningú pot pressionar un papa perquè dimiteixi. Eh? I un papa no pot dimitir si és pressionat pels altres. O sigui, per tant, i per això que ell, ahir, el Joan Pau II, perdó, Benet XVI, jo em faig un lío de pels noms.
A Joan Pau II sí que li demanava gent que renunciés,
sí,
que hi havia més pressió.
Doncs, ahir Benet XVI doncs, va dir que, precisament, en les seves paraules, és que...
amb llibertat, sí, sí.
Amb llibertat, prenia aquesta decisió, no?
Mm-hmm. Vam fer una pregunta al Salvador amb això que ha dit.
Sí, endavant,
si la
saps, senyor Duran.
Escolta'm, jo estava pensant, podria arribar a succeir en algun moment que una persona fos incapacitada per poder exercir una funció. Això està contemplat d'alguna manera?
Què passaria si de manera imprevista patís un...
No sé, o
una embòlia cerebral.
El que parlàvem abans, no? O l'Alzheimer...
Realment, no està... Anem a veure, per sobre de l'autoritat del papa, i aquí sí que ara entren arguments teològics també, no? Per sobre l'autoritat del papa n'hi ha ningú a la Terra, diria. O sigui, no hi ha un col·legi de cardenals doncs que pugui donar dictaminar o donar... Com aquí doncs, hi ha, per exemple, les Corts, que pot dir el rei és una persona incapacitada, per lo que sigui, doncs i no pot continuar i nombren el seu successor. Aquí no hi ha autoritat humana que pugui decidir que si el papa té que dividir. Ara, doncs sí que, lògicament, doncs jo crec que hi haurien alguns mecanismes, diríem, de praxis, més que d'altra cosa, que el dret no estableix, ni la, doncs que, bueno, aconsellarien si un papa tingués Alzheimer, per exemple, no? Sí, que aquest és un cas molt típic, no? I tot
pensa que l'Alzheimer potser és més gradual, el mateix papa podria decidir lliurement quan comença, no?
Sí, però, bueno...
Però
de vegades és ràpid. Sempre té que ser lliure i personal, no?
Sí, o...
És a dir, aquesta és
una... Jo posava l'exemple d'una embòlia perquè a vegades pot provocar una situació d'incapacitació, d'ingrés, de coma, fins i tot.
Aquest és un buit que jo crec que s'hauria d'omplir, perquè realment... Ara, el Col·legi de Cardenals, evidentment, no ha de tenir aquesta potestat, perquè no la pot tenir. Un Col·legi de Cardenals és un col·legi, diríem, d'eclesiàstics.
Sí, en principi, si passés això, seguiria sent el papa, però llavors, clar, hauria de ser delegada per força a l'autoritat,
delegada,
no?
Delegada a l'autoritat, o una cosa d'aquestes.
Certament,
el col·legi cardenalici, diríem, representa, entre cometes, no?, el clero de Roma, perquè tots tenen les seves esglésies, diaconies, sí, sí, o bisbats, perquè són dels tres ordres, no?, de l'ordre episcopal, de l'ordre dels presbíteres i de l'ordre dels diaques, no? Tenen els tres ordres, i llavors, doncs, vull dir, home, representen el clergat de Roma, i llavors però és que el clergat no pot dir a un bisbe que dimiteixi.
Clar.
És que no...
Encara que vegi que no està bé, eh?
Sí, però l'església és una...
Encara que li diguin, la renúncia seria lliure, en tot cas.
L'església instituïda per Jesucrist, soc jo el que us he llegit a vosaltres, no vosaltres m'heu llegit a mi. Per tant, això també és vàlid pels cardenals, no?
Mm-hmm. Bé, senyora Assa, perdó, més reflexions sobre el tema.
No, aquesta referència que ha fet de si això implicaria que potser hi ha una continuïtat en aquestes, diríem, renúncies en futurs papes, home, jo crec que posa un precedent i obre un camí molt clar. Ara, no predetermina que els altres facin el mateix, ni molt menys, no? Uh-huh. Però jo crec que sí que ha obert un camí, perquè 6 segles després, i en circumstàncies molt diferents, com deien abans, amb les referències de coneixements mèdics, de què és el futur, de què és una societat molt dinàmica, i que, per tant, segurament hi haurà, amb el temps, altres que dimiteixin. Ara, dimiteixin, perdó, que renuncien.
Sí, sí, sí.
Renuncien.
No es preocupi. El tic de la política, t'ho he agafat.
Però suposo que, per dir-ho d'alguna forma, el següent m'estranyaria que renunciés a certes circumstàncies especials, diríem, no? Una certa sensació de que no pot ser aquella continuïtat de dir és que tots el que ha fet això, tots han d'anar fent el mateix.
Però llavors no seria lliure, si se sentissin obligats.
Home, obligats no poden sentir-se, no, però inclús, no sé, quasi per exemplaritat, diria que el següent no li tocaria anar en aquesta línia. No, la impressió, Això, això, en fi, és una butat, si es vol, però tinc la impressió de que s'ha de veure clar que això no és un present que marca absolutament el que han de fer els altres.
Jo crec que, jo diria que en aquesta circumstància hauríem d'agrair l'esforç, el sacrifici i l'entrega del papa Benet XVI, perquè malgrat que ell no volia ser papa, durant aquests 7 anys ha fet un pontificat, diríem, impressionant, abnegat.
Una època duríssima, més
abnegat,
més.
Abnegat, duríssima, ha hagut de prendre decisions, que ell és una persona que no li agrada prendre decisions molt dures, diríem, fent dimitivismes i tal, pel tema de la pederàstia, fent... És realment un papat d'aquestos que deixen una
empremta.
Una empremta.
Sí, el que deia és que no li agrada, és un intel·lectual, ell li agradaria més fer llibres...
És el que farà, és el que farà ara.
Sí, sí, no, però vull dir, més això, escriure, pensar el que ha portat sobre el fer i la raó, tal, una sèrie de coses, però li ha tocat prendre decisions en situacions dificilíssimes que anava contra la seva pròpia forma de ser.
Però tu ho has fet com sense fer soroll, oi? Ho ha fet tot amb molta naturalitat.
És que és la seva manera de funcionar. Sí. Fixa't que quan va ser nombrat cardenal prefecte de la Congregació de la Doctrina de la Fe...
Fa més de 30 anys, ja.
Fa més de 30 anys. Va demanar al papa, Joan Pau II, llavors, va dir, escolta, jo accepto, però... Vostè té que deixar un dia a la setmana lliure perquè jo pugui investigar la teologia. O sigui, ell sempre... I durant el seu pontificat, ell sempre ha dedicat un dia a la setmana, diríem, a investigar. I després han sortit tots aquests llibres, que no són de magisteri, ja que dir-ho.
Els de Jesús, per exemple.
Els de Jesús i d'altres, no? El Llum del Món o d'altres que han sortit. Això, doncs, vull dir, no... Ell ha volgut sempre, doncs, la seva passió ha sigut investigar i ha sigut, doncs, fer teologia.
Estudiar i escriure.
Però, bueno, això compartia amb el seu magisteri, no?
Exacte, una missió molt important. Efectivament, de fites i de grans esdeveniments d'aquest pontificat de Benet XVI podríem destacar, doncs, aquesta obertura al diàleg entre la fe i la raó, que comentava el senyor Arasa, l'obertura al diàleg interreligiós, també, la creació d'un dicasteri per la nova evangelització, és a dir, aquella acció de tornar a nodrir de valors cristians aquesta Europa secularitzada, no? I altres zones del món que han viscut la fe, les 3 Jornades Mundials de la Joventut, no? Colònia, Sydney i Madrid, les encícliques sobre la fe, l'esperança i l'amor, els problemes, evidentment, que comentaven vostès, que, on s'ha defensat el tema de la pederàstia, i també les revelacions de secrets del Vaticà, amb el perdó recent a l'exmajordom Paolo Gabriele, les ferides en el diàleg amb els lafabrians, també amb una famosa carta de fa uns anys que es va comentar molt...
Els anglicans.
No, jo em referia al diàleg amb els lafabrians i els angliscans.
I els anglicans.
La creació d'aquest ordinariat.
Dos ordinariats ja hi ha ara en aquests moments d'ex-anglicans que han passat a l'Església Catòlica i les excel·lents relacions que hi ha entre l'Església Anglicana oficial i l'Església Catòlica, vull dir. Per tant, i les excel·lents relacions que hi ha també entre
els ortodoxos, també.
Amb els ortodoxes, que estan molt, molt a prop, jo diria, de l'Església Catòlica. I aquest papa ha tingut una influència molt important en l'apropament, també ha tingut una influència important, perquè ell és alemany, amb els luterans, que també ha hagut un apropament important. És a dir, jo penso que ha sigut un pontificat de 7 anys, no?, i que ha donat molt de sí, no?
Gairebé 8, ja, sí, ha donat molt de sí, molt intens, sens dubte. Sí. Més coses sobre aquestes i altres fites o altres temes que vulguin destacar. No acabaríem, haurem d'acabar de seguida.
Una mica diria de cara al futur, que una mica enllaçant el que deia Salvador Aragonès, és que aquí no hi ha un salt al buit, perquè molta gent, jo al veure algun diari, a llençar la tovallola, aquí no seran grans canvis. No, l'Església és, entre cometes, una immensa màquina, això ho dic en sentit, que escolti'm, que passi això, que és molt important, no canviarà les coses, sinó que seguirà. D'aquí unes quantes setmanes hi haurà un nou papa i el camí seguirà endavant. I també aquest fet de no fer especulacions sobre qui serà, qui no serà, en el fons és un divertimento, però que no porta res. No?
Sí, surten molts noms, però efectivament sembla com que és una cosa com de la rumorologia, sembla que és molt separada amb el que és la realitat, encara que puguin coincidir alguns noms. Clar, si vas dient els noms...
Exacte, si vas dient 30 o 40, segur que al final és incerten, no?
Sí. Jo recordo quan va ser elegit Joan Pau II, que els periodistes allà teníem no sé si eren 10 o 12 biografies preparades, ja, no? Allò, estaven allà en els papers, perquè llavors no hi havia la informàtica que hi ha ara, no?
Sí.
Fa 30 anys, o
i tant, 34,
30 i pico. Sí, 30 sí. I, pico. I, tal, i resulta que de pronta surt Wojtyła, va dir.
No la tenien vostès, la biografia.
On està això, tu? A veure, arreplegar de collan fos...
Un altre secret a veu, senyor Aragonès. Es diu que Pau VI va estar a punt de renunciar. Vostè ho va viure,
sí,
això.
Sí,
és veritat.
Pau VI i Joan Pau II va pensar també en renunciar. Vull dir, o sigui, Pau VI va pensar en renunciar i, de fet, es va parlar moltíssim quan ell va visitar la tomba de Sant Calixte, de Sant Celestí, perdó, Celestí V, que és el papa que va dimitir...
L'últim que havia renunciat fa 700 anys, o un dels últims,
penúltim,
sí.
El de segle XIII.
Llavors, doncs, vull dir, aquest era el... Quan va visitar allí, va anar a pregar a la tomba d'aquest papa, tothom va dir, doncs, que ell estava... O va posar damunt de la tomba, doncs, la seva disponibilitat de poder dimitir i tal. Va ser el papa que... va dir que el fum de Satanàs havia entrat per algun forat de l'Església i ell estava molt preocupat perquè era l'Església del postconcili, l'Església que estava molt agitada, diríem, teològicament i des del punt de vista també de la disciplina. I ell realment doncs, estava molt
preocupat. Pau VI, no? El papa
Montini. I llavors va pensar que si no era... Jo crec que va acceptar bé el fet de no dimitir, perquè ell era un papa que, evidentment, molt semblant al d'ara, és un papa molt intel·lectual,
sí, teòleg,
dubitatiu, etc, teòleg, vull dir, una persona, diríem, i molt sensible també, no? Llavors, doncs, vull dir, bueno, sí, també va pensar com Joan Pau II. O sigui, jo crec que aquest és un tema, i ara aquest ho ha fet, vull dir, o sigui, totes les coses tampoc venen així ex novo, no? Sinó totalment té una, com deia el Daniel, una continuïtat, tot això. I després, una cosa, parlant de la continuïtat, jo diria que aquí hi ha dues coses importantíssimes. Primer, hi ha un sínode de la nova evangelització.
Sí, ara fa pocs
mesos. Hi ha un document en el que el papa haurà de fer un altre document, que serà probablement una encíclica o un document...
És l'exhortació apostòlica, pel sinodal, que es diu... Però ho haurà de fer el nou papa,
haurà
això.
De fer el nou papa, el qual és importantíssim, perquè es tracta de la nova evangelització, i ja entra dins... I el segon punt és acabar el de l'any de la fe.
Sí, l'any de la fe, que s'acaba el novembre, efectivament.
Octubre-novembre, sí.
Per cert, Benet XVI, tècnicament, serà papa emèrit Benet XVI, a partir d'ara.
No, emèrit no.
No es diu emèrit.
Ell serà un bisbe de Roma emèrit.
Bisbe de Roma emèrit. Com a papa, deixa de ser papa.
Papa deixa de ser
no se li dirà papa emèrit.
No, perquè el papa...
Però conservarà el nom de Benet XVI.
Bueno, ell podrà conservar el nom de Benet XVI perquè això ho portarà a la seva tomba.
Ho portarà sempre, sí.
Però ell serà bisbe emèrit de Roma, no ex-papa ni coses d'aquest tipus.
No, ex-papa ja sabíem que no, però...
Vull dir,
bueno... Bisbe emèrit de Roma, com tots els bisbes...
Sí, tots els bisbes que...
Sí, sí, quan es jubilen és bisbe emèrit.
Sí, no, aquí algun diari...
Sí, el diari ara titula ex-papa, ja ho sabem. Però bé, també hem vist alguns aclariments lingüístics que el diari La Vanguardia fa amb Magí Camps, on diu, entre altres coses, això, que no és ex-papa i tampoc, com ens diu el doctor Aragonès, tampoc és papa emèrit. Doncs bisbe de Roma emèrit.
Bisbe de Roma emèrit, sí, perquè, bueno, com tots els bisbes que quan renuncien al seu càrrec són emèrits, no?
Mm-hmm. Si hi ha algun dubte, segur que els periodistes de Roma li preguntaran al pare Federico Lombardi com s'ha de dir, no? En els mitjans de comunicació. Si és que hi ha alguna altra manera de dir-ho, a part d'aquesta, vull dir.
Home, jo crec que... Jo penso que allò de... que quan se refereixi a Benet XVI, doncs se refereixen a Benet XVI, però de lo que havia fet, és dir, que, per tant, quan Benet XVI feia, parlant en passat.
Sí, però... no, el que algun dia es diu, ha entrat a la història, efectivament. Ahir significa que ja és passat, en certa forma, grandesa, però passada.
És que a partir d'ara se pot considerar pràcticament, pràcticament, perquè no encara legalment, sede vacante.
Sí,
perquè ja no es prendran decisions a la Santa Seu. No?
Moltes gràcies, Salvador Aragonès, Daniel Arassa i Màrius Duran. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Una pausa quan falten 2 minuts i mig per les 9 i entrevistem un dels 6 Mossos d'Esquadra que viuen sense sostre a Viella.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. el primer cafè de Ràdio Estel, connectats a l'actualitat des de primera hora.
Hi ha 6 Mossos d'Esquadra que viuen a Viella sense sostre. Ells argumenten que la Generalitat no els dona una vivenda i expressen des de fa dies la seva protesta vivint i dormint al carrer, en una tenda de campanya que, per cert, va ser agredida aquest cap de setmana passat. Ens acompanya un d'aquests policies catalans, Albert Mesa, que ens parla des de Viella en directe. Senyor Albert Mesa, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens pot explicar una mica, ni que sigui breument, si pot ser, sisplau, quina és la seva situació, per què estan així?
Des del passat de dilluns de la setmana passada vam entrar un escrit del sotscap de la nostra comissaria. Prèviament, l'altre dilluns de l'altra setmana s'havia entrat per registre la Direcció General de la Policia. Un escrit on s'exposaven els motius pels quals ens veiem obligats a deixar les claus del pis que tenia lloc a la localitat de Viella, en localitat on ens trobem treballant. Els motius no són altres que les retallades que estem patint no ens donen ja per pagar un pis a la nostra localitat de treball, ja que tots nosaltres vivim fora de Viella.
Mm-hmm. Perquè tenia, vostès tenen dret a un habitatge cedit pel govern català, d'alguna manera, argumentant la manca de solvència en aquest sentit, perquè viuen lluny de casa?
Nosaltres, com vostè ja sap, el cos de Mossos d'Esquadra està desplegat per arreu de Catalunya i hi ha la possibilitat que podem prestar destí arreu de Catalunya també. El que no posava quan nosaltres vam accedir al cos de Mossos és que patiríem aquestes retallades tan... perdó de paraula bèsties, però és així, que estem patint avui en dia. És que ja no ens dona, Tots paguem les altres hipoteques, tenim càrregues familiars i arriba un moment que ja no podem més. I clar, hem exposat aquest fet, però hem demanat a la meva comissaria, se'ns va negar. Aquí ja es pot veure la humanitat que té el departament. Vam un pap a acampar fora, el senyor alcalde de Viella, el dia següent de veure'ns acampar, de les oficines municipals que ens desallitgessin, pel fet de, segons ell, incomplir una ordenança municipal l'ocupació de la via pública. I bé, l'últim ha sigut el dissabte, que bé, ens trobàvem dins els porxos de l'Ajuntament, com portàvem ja 5 dies allà, i bé, no vull qualificar-lo de qualsevol manera, crec que hi ha els oients, si un senyor que passava per allà, que no sé, va currar altra cosa que llançar un petard, cosa que ens va, la veritat, ens va espantar una mica, ens vam aixecar per cridar-li l'atenció, que menys, ens vam identificar com a policia que aquest senyor no se li va córrer res més que agredir a tres dels nostres companys, cosa per la qual ja està detingut. I l'últim, que ha sigut el que volem destacar, i sobretot en aquesta antena, és que, vist que estàvem dormint en la intempèrie i que podíem ser fruit de l'atac de qualsevol brètol, ja que imagini vostè que ens trobem dormint i algú ens llença una burilla, ens llença una ampolla, ens llença qualsevol cosa que podria produir-nos uns danys considerables, doncs bé, a canvi d'una monogràfica del sindicat, de l'entre sindical, es va demanar al Mossèn Balaguer de la localitat de Viella que si estava en resguardes, era possible resguardar-nos a l'església. Uh-huh. Aquí ha estat la nostra sorpresa, que no sembla ser que no se'n recorda gaire del tema de l'ajuda al pròxim, i ha dit rotundament que no, que l'església no està per dormir. Això són les paraules textuals d'ell, eh? L'església uh-huh. no és per dormir, que anéssim a dormir a comissaria. Senyor Mossèn Balaguer, ja ens agradaria poder dormir a comissaria. Uh-huh. Desgraciadament, el departament no ens deixa tampoc.
Vostès estan exercint el servei de Mossos d'Esquadra en normalitat, en els seus torns, això sí, estan treballant, o estan expressant la protesta també en forma de vaga?
No. Nosaltres no hem deixat de prestar el nostre servei.
No els deixen.
El conseller de policia no té dret a la vaga. O sigui, així ho posa expressament a la legislació vigent. O sigui, no podem exercir el dret a la vaga.
Uh-huh. No poden treballar i no poden tenir un sostre perquè no els deixen. Això és el que diuen vostès. Sí. Bé, i hi ha alguna possibilitat d'obrir algun procés de diàleg? Tenen alguna esperança en aquests moments?
En tot el procediment estan més que oberts al diàleg, no com l'administració en aquest cas, ja que hem presentat escrits, hem donat opcions, hi ha una residència a l'est que estava tancada i és propietat de la Generalitat, que més que se li, si, hem demanat, sisplau, que se li doni uns almenys per desitjar-nos. Un moment no hem rebut cap resposta, i abans no me'n recordo, però dispensi la meva veu, estic afònic.
No, no pateixi.
Gràcies a haver dormit al ras, ja li dic, sí. No és per un altre motiu.
Una última qüestió, molt ràpidament, senyor Albert Mesa, Mosso d'Esquadra. Vostès estan legalment destinats a Viella, per això, els 6 Mossos, per tant, sí, haurien de poder treballar.
No, no, és que treballem, eh? No,
sí.
Nosaltres no hem deixat de prestar servei. Penso que tal com ens aixequem del sac de dormir, en aquest cas, anem a treballar.
Es posa l'uniforme i a treballar.
Correcte. La ciutadania pot estar ben tranquil·la. Des d'aquí fem una crida, seguirem treballant pel ciutadà perquè és el nostre deure i la nostra obligació.
Moltes gràcies, senyor Albert Mesa, que és un dels 6 Mossos d'Esquadra que viuen al ras, que viuen sense sostre. Des d'aquí expressem el nostre desig més sincer que es pugui solucionar el seu problema, sigui quin sigui l'origen i sigui de la manera que sigui. En tot cas, des d'aquí, doncs, naturalment, això que diu vostè, doncs, de l'Església, nosaltres també expressem el nostre desig que amb el mandat evangèlic d'ajudar els altres, segur que un sacerdot és sensible o una persona creient, i en tot cas lamentem que no hagin pogut trobar aquesta hospitalitat.
Vale, voldria saludar des d'aquí, si vostè m'ho permet.
Sí, endavant.
A tots els companys que estaven acampats, és que aquesta última nit n'hi ha hagut 4, l'Andrea, el Sergi, ha vingut també en Francesc Granals del Sindicat de Mossos d'Esquadra, i el Miguel, de la Unitat de Trànsit. Aquests són els 4 companys que aquesta nit han estat dormint al ras. També vull saludar tots els que vam estar la setmana passada, i bé, esperem que tinguem una solució ben propera. I esperem també que el senyor mossèn, bueno, canvi de mentalitat, que se'n recordi dels seus temps de seminarista, de quan li van ensenyar el tema de l'ajut al pròxim. Mm-hmm.
Doncs bé, gràcies per les seves impressions, Albert Mesa, Mosso d'Esquadra. Esperem que aquesta solidaritat que ha trobat amb molta gent també sigui preludi d'una solució. Bon dia i fins una altra.
Bon dia, moltes gràcies.
Ara amb una mica de retard, quan són les 9:05, titulars i després el comentari del bisbe Sebastià Taltavull.
Hola, molt bon dia. El Congrés debat avui si admet a tràmit 2 iniciatives legislatives populars. La primera amb 590.000 vots i que segurament prosperarà, proposa declarar les corrides de toros bé d'interès cultural. La segona amb gairebé 1,5 milió de firmes i que segurament es rebutjarà, demana la dació en pagament retroactiva. La iniciativa de declarar els toros festa d'interès cultural té garantit almenys el suport del Partit Popular. Més temes d'avui. Corea del Nord ha fet el seu tercer assaig nuclear, segons ha confirmat l'ONU. Ha estat aquesta matinada quan el règim de Pyongyang ha complert l'amenaça i ha realitzat la prova, tot i que el govern encara no ho ha confirmat de manera oficial. Si es confirmés, seria l'enèsim desafiament que fa contra la comunitat internacional, que, recordem, el mes de gener va aprovar una nova tongada de sancions. Per cert, que el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui mateix a les 3 de la tarda d'urgència per analitzar aquesta situació. Mentrestant, el president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, explicarà avui també al Congrés dels Diputats l'actuació de la seva entitat davant la crisi. Ho farà en una sessió a porta tancada. Després, però, oferirà una roda de premsa i tancarà la visita amb una entrevista amb el president del govern, Mariano Rajoy. I en esports, el director esportiu del Barça, Andoni Zubizarreta, va viatjar ahir a Nova York per trobar-se amb Tito Vilanova. Zubizarreta ha explicat que vol parlar amb Vilanova de futbol, del present i de l'equip, i també una mica del futur. Vilanova, recordem, és a Nova York per continuar el tractament de la seva malaltia. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9:07, el comentari de l'actualitat avui, en aquest dia tan marcat per la renúncia del Papa Benet XVI, ens arriba de la mà del bisbe auxiliar de Barcelona i responsable de mitjans de comunicació a la Tarraconense, Sebastià Taltavull. Monsenyor Sebastià, bon dia, endavant.
Molt bon dia. Certament, com ara deies, avui no podem parlar d'altra cosa que del Papa Benet XVI. La notícia que saltava tot el món ahir migdia certament ens sorprenia, encara que en diferents ocasions ell havia manifestat la seva possible renúncia en el cas de no veure's amb forces per a guiar la barca de Pere. Tanmateix, aquest gest té molt de coratjós i de profètic. Un cas insòlit des de fa segles, però que ens fa veure que la història pot canviar en un instant quan la decisió d'una persona que té molt clar el que ha de fer ho porta a terme. És, no hi ha dubte, un gest d'una gran humilitat, que ha estat una lliçó exemplar per tota la humanitat. Un gest de coherència i de fidelitat a la seva consciència, una prova de fortalesa, que és capaç de tenir aquell qui la descobreix precisament en el cor de la seva feblesa. Un papa que és capaç de dir que ja no se sent amb forces per seguir com a pastor de la seva diòcesi de Roma i de tota l'Església. La decisió de Benet XVI, sorprenent i coherent alhora, mostra la seva estimació a l'Església. Jo diria una gran estimació a l'Església i a la humanitat a la que ha de servir. Tot i la seva lucidesa mental, veu que les dificultats de salut física li impedeixen seguir endavant. Li hem d'agrair tantes coses. Personalment, a més d'aquests aspectes humanitaris carregats d'espiritualitat que he destacat, vull posar de relleu el seu magisteri pràcticament diari. Les tres encícliques i exhortacions apostòliques, com també totes les homilies i altres escrits i discursos, especialment en referència a tota la qüestió social. La constant insistència en la necessitat de l'encontre personal amb Jesucrist. Això ho subratllaria molt. El paper decisiu de l'amor i de l'esperança, com ara tota la crida a reforçar l'acte de fe en aquest any que hi està especialment dedicat. I junta amb tot això la fermesa amb què ha afrontat problemes gravíssims, fent una crida a purificar l'Església perquè visqui a fons l'Evangeli i s'assembli més i més a Jesús. Un home veritable que ha cercat sempre la veritat i l'ha predicada de paraula i amb el seu testimoni de vida. Les vegades que he pogut parlar amb ell personalment m'ha causat sempre una profunda emoció per trobar-me amb una persona senzilla, sàvia, molt propera i atenta, extremadament cordial, i que quan estàs amb ell, certament ell està per tu. Ja fa temps, però crec que seguirem reconeixent i valorant la seva honradesa, que és la d'un creient que, com a Pere, ha sabut dir i sap seguir dient a Jesús: tu saps ben cert com t'estimo. Que li desitgem que aquest temps de meditació i de pregària també segueixi ajudant a tota l'Església i ens segueixi acompanyant amb aquesta mateixa dedicació i amor. Us desitjo molt bon dia a tots.
Ràdio Estel.
El nostre temps requereix una intensa activitat educativa i un compromís responsable de part de tots, per tal que la recerca de la veritat sigui promoguda en tots els àmbits i prevalgui sobre qualsevol intent de relativitzar-ne les exigències o d'ofendre-la. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Arranca amb Michelin i Motor Town.
Ara, els teus pneumàtics Michelin de turisme, furgoneta, 4x4 o d'hivern tenen un 70% de descompte en la segona unitat.
I pots finançar-los en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només fins al 16 de febrer als centres Motor Town d'Hipercor i al Corte Inglés.
Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Nova Humanitas és una associació que porta més de 25 anys oferint tècniques de psicologia aplicada a la persona, des del seu interior, descobrint tot allò de bo que hi ha en cadascú i fomentant també l'espiritualitat humana i cristiana, en el cas d'aquelles persones que vulguin treure de si mateix aquesta sensibilitat religiosa. Entre altres propostes, l'entitat, fundada ara fa, com dèiem, més de 25 anys pel sacerdot català Josep Font i la laica consagrada de Toledo, Maria Ángeles de los Ríos, un curs d'autoconeixement. El proper serà el divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24 de febrer i també el cap de setmana següent de l'1 al 3 de març. Sempre són cursos, són sessions, millor dit, dividides en dos caps de setmana. Ens acompanya uns minuts avui Josep Font, sacerdot del Bisbat d'Urgell i un dels impulsors des de fa més de 25 anys de Nova Humanitas. Mossèn Josep Font, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé, parlant amb un amic.
Parlant amb un amic, amb molts amics que també l'escolten, els nostres oients i les nostres oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Parlem del curs que fa Nova Humanitas del 22 al 24 de febrer i de l'1 al 3 de març, o més que curs, sessió sí. D'autoconeixement.
Sí. El títol és Descobreix-te tu mateix, i el que vol fer és ajudar cada persona a descobrir la seva constitució, és a dir, de què està fet, quines parts hi ha en cada persona i com funciona cada part. És molt curiós perquè jo sovint em trobo a les sessions, pregunto què hi ha en l'home, de què està fet l'home, i moltes persones no m'ho saben dir. I és clar, aquí el que intentem és que cada persona descobreixi què hi ha dins seu. Però no perquè nosaltres els hi diem, sinó perquè ells ho van descobrint. Aleshores descobreixen una realitat profunda, que per nosaltres és la petjada de Déu, que és el ser, descobreixen el que en diem el jo cerebral, que és l'enteniment, la llibertat, la voluntat, descobreixen la sensibilitat, que és aquesta capa per la que tot ens entra, i descobreixen el cos, descobreixen la consciència. Aleshores, el que intentem nosaltres és veure, sobretot, el positiu de cada una d'aquestes parts. Sobretot, és el ser. És a dir, veure com l'home hi ha veritat, hi ha bondat, hi ha justícia, hi ha capacitat de servei. I, és clar, les persones, al descobrir això en elles mateixes, doncs, tenen una sorpresa. Jo recordo una padrineta que em deia, noi, sóc més bona del que em penso, m'ho hagués sentit abans, això, ho hagués descobert abans. I, és clar, viure sabent que un té valia, que un té molts valors i que un pot fer feliços els altres, és molt diferent que viure sense saber això.
Com es fomenta això en les sessions de doble cap de setmana que s'organitzen? En el cas de Barcelona, recordem-ho, al carrer Àguila número 6...
12.
Perdó, al carrer Àguila número 12, a Hostafrancs.
Ah, això mateix. I res, és a 3 minuts del metro Hostafrancs i a 8 minuts del Passo Espanya, del metro Plaça Espanya. És allí on tenim la seu, carrer Àguila 12. Organitzem allà i normalment ho fem 2 hores el divendres i aleshores tot el dissabte i tot el diumenge, 2 setmanes seguides. Per què fem 2 hores el divendres? Ho fem perquè així la gent comença a preparar-se perquè el dissabte al dematí estiguin a punt de treballar. Si voleu vosaltres, fem allò que fan els camions quan tenen de marxar de l'autopista, es posa el carril de desacceleració. I aleshores, si han fet això, si han fet aquestes 2 hores el divendres, el dissabte ja estan a punt de treballar.
Desacceleren el ritme habitual de vida.
És això.
I es posen en marxa.
És un tall. Normalment les persones vivim de cara fora, de cara fora, i aleshores aquests 2 dies intentem de viure cara dins. I per fer aquest pas doncs, necessita una adaptació, necessita un temps. Els 2 hores del divendres són per això, i aleshores el dissabte i el diumenge treballem tot el dissabte i tot el diumenge.
I la metodologia de treball és a partir d'unes preguntes que cadascú es va responent?
Molt bé, molt bé. Jo penso que el típic de Nova Humanitas és que nosaltres no fem cursos, per això no li diem un curs, sinó que li diem sessió. El que fem nosaltres és preguntes, és la maièutica, és la manera de treballar que tenia Sòcrates. Nosaltres fem preguntes, si voleu vosaltres, fem allò que fa un guia turístic. Un guia turístic porta la gent amb un cert punt de mira i els diu mira cap allà. És clar, el guia turístic no ho sap, el que veuen la gent. Nosaltres, quan els diem, miren aquest punt interior de la teva persona, no ho sabem, el que veu cada persona. No ho sabem, i en certa manera ni ens interessa. El que ens interessa és que ho vegi ella. I, és clar, ella ho ha vist. Fa poc ho deia un company, el que a mi em diuen, m'ho crec o no m'ho crec, però el que jo he vist de mi mateix, m'ho he de creure la força. Aleshores, és una maièutica, és a dir, cada un va traient la veritat que ell porta dins. I repeteixo, intentem sobretot que descobreixi el positiu que ell té dins, les potencialitats que ell té dins. I això, doncs, esclar, li fa créixer en autoestima i en benestar personal.
El fet que siguin 2 caps de setmana és perquè hi ha molta matèria per descobrir, sí, hi ha una, sí, gradualitat en el procés.
Sí, abans ho he dit. Sí. Primer hi ha el del cert, és aquesta realitat de que es parla molt poc, per nosaltres és... nosaltres, amb tota la psicologia humanista, creiem que l'home és essencialment bo. Aquesta cosa del pecat que van desenvolupar tant els calvinistes, i no és veritat, això. O sigui, l'home essencialment és bo. El que passa que està ferit, i com que està ferit, doncs quan li toquen la ferida, quan li toquen la poteta del mal, reacciona malament, però l'home és bo. Aleshores, el primer cap de setmana, pràcticament, el dediquem a això, a descobrir el que en diem el ser, aquesta bondat, aquesta zona en el que no està gens contaminada, en el que és tot bondat a l'home. I l'altre cap de setmana el dediquem a la sensibilitat, al jo cerebral, a la intel·ligència, a la llibertat, a la voluntat, a la sensibilitat i al cos. Anem una miqueta més ràpids.
Estem parlant amb Josep Font, un dels fundadors de Nova Humanitas, una entitat sense afany de lucre que des de fa un quart de segle treballa oferint mètodes de psicologia aplicada a la persona, en clau cristiana i en clau humana, també intentant que cadascú es descobreixi ell mateix. Les sessions d'aquests 2 caps de setmana, que ara es fan a Barcelona, com també es fan a altres llocs, ens consta, no? A València, a Madrid, a Lisboa, a moltes zones de la península.
Sí, sí.
Doncs això és bàsic per a la persona que vulgui descobrir-se ell mateix, i després hi ha altres propostes, no?, que fan...
Hi ha moltes altres sessions, però la que, diria, de la que parlem avui, la que promocionem avui, és la primera. Les altres no en fem tanta publicitat perquè, és clar, només els poden fer les persones que en fan la primera. Aleshores, ja diria, és un públic més intern. Però aquesta sí, és la primera, descobreix-te tu mateix. És com la porta d'entrar al treball de Nova Humanitas. És on donem la nomenclatura i a partir d'aquí, és el fonament, a partir d'aquí es poden fer les altres.
Hi ha, mossèn Josep Font, molts resultats obtinguts, segur, en aquests més de 25 anys.
Ui, mira, és una cosa que és difícil de controlar, aquesta, però si jo sí que et puc dir que trobo algú al carrer i em fa una abraçada i cai aquí. Diu, sí, vaig fer la sessió amb vostè fa 15 anys i recorda, em va canviar la vida. Hi ha un abans i un després. És molt difícil de mesurar això, no? I després cada persona és cada persona. Jo diria que és una miqueta com la saba dels arbres. No es veu, però canvia. És un treball silenciós, un treball serè, un treball tranquil, però es veu, canvia la persona. És clar, canvia la interioritat de la persona. El canviar la interioritat canvia l'exterior.
I les sessions de Nova Humanitas són aptes per a persones de qualsevol edat, joves, adults, gent gran, solters,
tot tipus d'edat. Tot tipus d'edat. Si bé és veritat que les persones, jo crec que més els convé fer aquestes sessions, són les persones que treballen amb persones. És a dir, mestres, infermers, treballadors socials, pares, però, és clar, jo diria, d'alguna manera tothom ens relacionem amb persones. És a dir, i si jo funciono bé, si jo estic ben centrat, si jo deixo que surti el millor de mi mateix, tothom en surt beneficiat.
Per apuntar-se, el més important que podem dir avui, per apuntar-se a aquestes sessions, recordem del 22 al 24 de febrer i de l'1 al 3 de març al carrer Àliga número 12 de Barcelona, a 3 minuts d'Hostafrancs, metro Hostafrancs, i a 8 minuts del metro Plaça Espanya, ben situat a Barcelona. Què podem fer?
Podeu telefonar-me. El meu mòbil és 61-61-64-006. Torno a repetir. 61-61-64-006. Si voleu, podeu mirar per informació també a la nostra pàgina web, que és www.novahumanitas.org.
Tot junt, novahumanitas.org.
Això mateix. Eh?
I recordem el telèfon 61-61-64-006.
Perfecte.
El mòbil de mossèn Josep Font, que està permanentment obert pels qui vulguin inscriure's en aquests cursos. Animem els oients de Ràdio Estel que, sense necessitat d'haver tingut problemes greus o alteracions
greus... Ah, no! Això no és persones que tinguin problemes. Més encara, en el nostre programa hi ha una nota que diu que les persones... Diu, la llegeixo. Les sessions novahumanitas són accions de formació orientades al creixement humà. No s'adrecen, ni potser siguin aconsellables, a les persones necessitades de psicoteràpia o ajuda psiquiàtrica. Nosaltres no som per curar, nosaltres som per evitar el mal. Nosaltres som més... És una medicina preventiva, si voleu vosaltres. El que intentem és que les persones funcionen bé.
Exactament. Més enllà del tractament psicològic o psiquiàtric, persones que hagin tingut algun problema important, doncs sempre els hi pot anar bé.
Hi ha un metge que ens envia gent, però esclar, li demanem que ens doni una nota, perquè el que intentem és ajudar, és anar tots per la mateixa línia, no? Uh-huh. Malauradament, moltes malalties d'avui tenen un origen psicològic i funcionen bé psicològicament, es curen. Hi ha, bé, no ho dic més, però hi ha algun metge que sí que ens envia gent.
Moltíssimes gràcies, mossèn Josep Font, sacerdot de la diòcesi d'Urgell, fundador de Nova Humanitas. Felicitats per la feina que fan. Entrant en el web www.novahumanitas.org es pot veure més del que fa Nova Humanitas, que també algunes vegades ha ofert cursos a Puigcerdà, oi?
Sí,
vostè ha estat rector d'una parròquia.
Sí, jo crec que sí.
I també
allà al Pla de Tartera en fem de tant en tant. Jo crec que sí.
I també a València, com hem dit, i a Madrid, entre altres llocs. Que vagi molt bé aquesta nova experiència. Fins una altra, mossèn Josep Font.
Moltes gràcies. Bon dia. Adéu.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros. Cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
De nou, Hipercor et sorprèn.
Perquè ara, en campanes de cuina, forns, plaques i microones...
Tens tot un 10% de descompte.
Per exemple, microones Teca MWE205G, només 80 amb 10 euros.
Hipercor, preu i per millor.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Mans Unides dedica la seva campanya a la dona. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Els fariseus i alguns mestres de la llei que havien vingut de Jerusalem es van reunir entorn de Jesús i s'adonaren que alguns dels seus deixebles prenien els aliments amb les mans impures, és a dir, sense haver-se fet la cerimònia de rentar-se-les. Els fariseus, doncs, i els mestres de la llei preguntaren a Jesús: «Com és que els teus deixebles no segueixen la tradició dels antics, sinó que prenen els aliments amb les mans impures?» Ell els respongué: «Amb tota la raó, Isaïes va profetitzar de vosaltres, hipòcrites, quan va escriure: "Aquest poble m'honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi. El culte que em donen és buit. Les doctrines que ensenyen són preceptes humans. Vosaltres abandoneu els manaments de Déu i observeu la tradició dels homes." Aquest fragment del capítol 7è de l'Evangeli de Marc, que és el text evangèlic de la litúrgia d'avui, dimarts 12 de febrer, festa de Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, ens serveix de punt de partida per a l'espai de matrimoni i família que compartim amb la col·laboració dels equips de la Mare de Déu, avui amb Enric Garí i Montse Teixidor, que són membres d'aquest moviment, els equips de la Mare de Déu. Enric i Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Avui el nostre espai, que tractarà sobre l'acollida, no pot passar per alt la notícia de les últimes hores, la renúncia del papa Benet XVI.
Home, pensa que això feia 600 anys, gairebé 600 anys que no passava.
Efectivament.
O sigui, no hi havia premsa, no hi havia res en aquell moment. En aquest moment tenim tots els mitjans de comunicació oberts, no podem estar callats davant d'aquest fet. És un fet únic, un fet que no havia passat des de fa 600 anys. Doncs és una cosa que ens ha sobtat molt, vull dir, no esperàvem això. I més després d'haver vist l'agonia de Joan Pau II, que fins i tot jo em pensava, i parlo amb la meva ignorància, de que el Sant Pare no podia renunciar al càrrec. I resulta que es veu que sí, que segons les...
Sí que pot, sí, se sap sí, que pot. El sí. Que passa és que com que hi ha una tradició tan forta, inspirada una mica en el mandat de Jesús, no? De seguir
sí,
fins
sí,
al
sí.
final.
Sí, sí, però esclar, resulta que hi ha les lleis, no? I les lleis, per les lleis es podia fer, es pot fer això. I bé, aquest Sant Pare s'ha acollit a això i diu: jo ja sóc massa gran, no tinc força per portar aquesta barca tan grossa amb tanta gent i hi ha d'haver-hi una renovació. Jo em retiro, bueno, i a partir d'aquí un altre que agafi les regnes d'aquest gran vaixell. Jo ho trobo bé, ho trobo un fet que honora a una persona, honora aquest home que és gran i se sent gran per portar aquest regne, i per tant ell necessita reposar i que un altre s'hi posi al davant.
Mm-hmm. És un gest que, sens dubte, demostra també la seva obertura, no? Parlava ahir de vigor, de cos i d'esperit, eh? També el cos també ha d'estar bé, la naturalesa humana, per portar aquesta missió.
Mm-hmm. Sí, sí, jo quan ho vaig sentir primer vaig pensar: no pot ser això, s'han equivocat. Però després penses també que ell doncs té una valentia de dir: no, senyors, jo veig que ens hem de renovar, que jo sóc massa gran i que la persona que ha de portar l'església endavant tot ha de ser més jove i amb molta força.
Aquest vigor que parlaves, sí, és clar, ha de ser espiritual, però també físic. Ell necessita anar i fer i atendre i... Clar, i això necessita un vigor físic que una persona de 85 anys ja comença a minvar. I aleshores, doncs bé, és una persona com nosaltres, que amb 85 anys, per 85 anys està molt bé, perquè està ben conservat, però no per fer viatges transatlàntics, no per atendre caps d'estat, no per atendre les audiències papals amb no sé quantes persones. Clar, tot això necessita un vigor que aquesta persona ja no té.
Té gairebé 86 anys, Benet XVI, i a més es diu, així ho reflectia ahir a la seva portada i a la tarda a l'Osservatore Romano, que va decidir, després de tornar de Mèxic i Cuba, al març de l'any passat, fer aquesta renúncia. Ho va decidir en aquell moment, es diu, ja fa mesos, i ara és quan ho ha fet públic. Bé, avui que tenim aquest missatge "soc a la porta i truco potser", connectem aquest tema amb el de la renúncia del papa, perquè d'alguna manera és una mica com obrir el cor i l'oïda i el pensament a una notícia inesperada, doncs també és inesperat moltes vegades, no?, quan algú truca a la porta de casa físicament o a la porta de la teva persona demanant ajuda.
Sí, jo, mentre preparàvem el tema, hi ha hagut un fragment que m'ha cridat molt l'atenció i el vaig llegir. Diu, hi ha moltes maneres de deixar entrar una persona a casa. La manera d'acollir-la fa veure de seguida si l'acceptem com una visita de compromís, com un amic puntual, com algú que esperàvem de fa temps i volem i desitgem que passi la vida amb nosaltres. El qui truca a la porta és Crist. La manera d'obrir depèn de nosaltres. A mi aquest tros de text m'ha cridat molt l'atenció perquè realment és això, que hi ha moments que ve a casa i et truca una persona i dius, i ara qui és? Qui ve? Qui ve a molestar? Perquè hi ha vegades que segons... I m'ha cridat, m'ha frapat, m'ha agradat molt perquè penso... És molt cert això de que, clar, també depèn del teu estat d'ànim que rebis la persona que et truca.
També això és una imatge de la vocació cristiana, no? Nosaltres som els que hem de donar aquesta resposta.
Sí, sí, i nosaltres hem d'estar oberts a rebre. Però, és clar, és allò del caràcter personal i de l'estat físic i de l'estat anímic, el que dèiem del Sant Pare. O sigui, en quin estat físic, en quin estat anímic ens truquen a la porta i nosaltres els rebem. M'entens? O sigui, és aquella visita esperada i volguda o és aquella visita, aquell que truca a la porta que et ve a vendre, jo què sé, una companyia de telèfons i dius, escolta, noi, no m'apipis. M'entens? I quan li has dit això, dius, pobre home, sí, o pobra dona, si igual s'està guanyant la vida amb això i tu no li has contestat correctament. M'entens? O sigui, te l'has tret de sobre amb cartes destemplades, com aquell qui diu. I aleshores, doncs, per això... a la vida, entroncant-ho amb això del Sant Pare, has d'estar tu física i anímicament bé. Jo ara et poso un cas, vull dir, tu ara tens mal de cap, estàs a casa amb les portes tancades i et ve i et truca algú. I dius, ara què volen? M'entens? En canvi, tu estàs disposat a rebre o anar a no sé on i ja tens un altre esperit i unes altres ganes de fer aquestes coses, m'entens? I aleshores, el que nosaltres demanem de cara als altres, de cara a les nostres famílies, de cara als nostres companys, de cara als nostres germans, és això, aquesta predisposició sempre estar amatents a el que diguin els altres. Amatents a el que diguin els altres. El que passa és que, esclar, després hi ha la part física que dius, escolta, avui no puc, avui tinc mal de cap, vull prendre'm un ibuprofeno i tancar-me en silenci i fosc.
La qüestió és que allò que fem sigui amb generositat, amb llibertat, però també amb generositat, no? Amb amor als altres. És una mica l'exemple que ens dona també el Papa amb aquesta renúncia.
Sí, sí, és això que moltes vegades hem d'estar disposats a acceptar, doncs, tot. I aleshores, clar, vull dir, moltes vegades has de deixar davant del teu estat anímic.
Bueno, avui, ara que ja anem per acabar, primer de tot, la Montse i jo volem felicitar les Eulàlies, a les Laies, i també volem desitjar-vos a tots una bona Quaresma.
Demà
comencem la Quaresma. Senyors, arremenguem-nos i reflexionem, que anem cap a Pasqua, que és la nostra gran festa. Arremenguem-nos i pensem en tot el que hem de fer, tot el que volem fer i tot el que hauríem de fer. Que hauríem de fer? Uf, això és molt llarg i no sé si ho podrem fer. Però disfrutem de la Quaresma.
Doncs demà, dimecres de cendra, efectivament, comença el temps de Quaresma, temps de conversió i temps també de regeneració personal i familiar, en molts casos, també, oi?
Sí, sí, per això.
Moltes gràcies, Enric Garí i Montse Teixidor, membres del sector de Badalona dels equips de matrimonis de la Mare de Déu. Bon dia, bona Quaresma i fins la propera. Adéu-siau.
Fins la propera.
Adéu.
I ara la vida en solfa amb l'Oriol Casals i amb el patrocini de la Fundació Roca i Pi.
Ràdio Estel. Els dimecres i dijous a les 6 de la tarda, Gerard Carrión presenta Persona i Vida, bioètica, medicina general i especialistes en un espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Persona i Vida, els dimecres i dijous a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Deixeu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Mans Unides dedica la seva campanya a la dona. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
De nou, Hipercor et sorprèn.
Perquè ara, en campanes de cuina, forns, plaques i microones,
tens tot un 10% de descompte.
Per exemple, microones Teca MWE 205G, només 80 amb 10 euros.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a aquest espai de Ràdio Estel i Ràdio Principat en el que descobrim la vida musical de la gent gran. Quan la música ens ha arribat de petits, ens ha preparat una base per poder-la gaudir de moltes maneres, fins i tot deixant que ens acompanyi mentre fem una feina feixuga. Avui coneixerem l'Agustí del Diego de Tarragona. Cantant i escoltant, posa la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
El meu nom és Agustí del Diego Calleja. Soc nat a Montblanc l'any 45, per tant, aquest any, si Déu vol, en faré 68. Visco a Tarragona des de l'any 72. En aquests moments soc membre del cor i orquestra dels Amics de la Catedral de Tarragona. Canto a la corda de baixos.
Coneguem la seva història musical.
Jo era escolar de l'Església de Santa Maria la Major de Montblanc. Hi havia un grupet selecte de noiets que cantaven, conduïts per mossèn Ramon Boqueres. Un grupet de 7, 8, 10 noiets, alguns una mica més grans que jo, altres com jo, però jo no hi era. A mi m'encantava cantar i jo no hi era. Jo me'ls mirava, jo estava dalt a l'altar fent d'escolar i ells estaven a baix cantant i jo me'ls mirava amb una certa enveja. Aleshores en gregorià tot, i diria els santos, l'anyos i alguna peça que els hi assajava amb mossèn Ramon. I jo m'ho mirava de lluny, amb la distància. Aleshores, l'any 57 vaig entrar al seminari i amb la formació que es donava en aquells moments al seminari hi havia una part molt important de música i a partir d'allí, com que m'agradava, doncs va anar creixent l'interès. puc estar orgullós d'haver participat a l'estrena del Pontifical de Flames de mossèn Francesc Tàpies i mossèn Miquel Melendres l'any 59, que el van escriure pels 1.700 anys del martiri de Sant Fructuós, Sant Auguri, Sant Eulogi a l'Amfiteatre Romà de Tarragona. D'alguna manera estaven inculcant que la música era una part important de la formació humana, fins al punt de que jo recordo que a l'hora de dinar cada dia ens llegien un llibre. En aquella edat eren contes, però els divendres era especial i era que ens donaven una sessió de música, música clàssica. Ens la documentaven una mica i aleshores dinàvem tot escoltant música. Bach, Beethoven, Mozart i, esclar, allò vulguis que no, goteta a goteta va fent pas. Així, doncs, arribes, en el meu cas, a estimar la música. Quin tipus de música? Primer comences pel que coneixes, i el que coneixia en aquells moments doncs, era música sacra, era música clàssica, però després el ventall es va ampliant i cada un doncs, va buscant la parcel·la de música que més li agrada. Això, jo també recordo que una influència important a la meva formació musical la va tenir un company del seminari de Montblanc, més gran que jo, Francesc Bonastre Bertran, professor de musicologia i història de la música a la Universitat de Barcelona. En aquells moments estava estudiant la carrera de piano i com que érem amics, jo anava bastant a casa seva, tenia un piano i no he arribat a tocar mai el piano, però sí que escoltar-lo amb ell tocar el piano i parlant-ne amb ell i tal, vas incrementant aquesta afició, aquest amor, aquest sentir-te bé escoltant música. Els estius, estant al seminari, anava a Montblanc i allí mossèn Magí Sabater, que era vicari de Montblanc, havia format un orfeó i, bé, lògicament, jo m'hi vaig apuntar de seguida, els temps, els pocs mesos que passava a Montblanc, de vacances, i cantava a l'orfeó. Cantàvem caramelles, cantàvem sardanes, cantàvem el que fos, però disfrutant. Al marxar mossèn Magí de Montblanc hi va haver un temps que no hi havia cap orfeó i aleshores aquest vincle amb el cant coral es va trencar. Quan vaig sortir del seminari, doncs bé, la cosa va canviar una mica, però bé, el que hi havia a dintre hi queda. Fins al punt de que quan jo em vaig posar a treballar, l'any 69 vaig entrar en una empresa multinacional i l'any 71-72 vaig començar dintre d'aquesta empresa a tocar el que en aquells moments eren els inicis de la informàtica d'avui. Màquines molt primitives, jo les comercialitzava, o sigui, les venia, i en aquell moment els programes no tenien la importància que tenen ara, fins al punt de que es venia el ferro, però el programa l'acompanyava i de franc, perquè qui fèiem els programes érem nosaltres. Jo recordo trobar-me a casa, fora de les hores de treball, trobar-me a casa fent programes amb música de fons, Glenn Miller, per exemple, molt fluixeta, però acompanyant-me i em relaxava, em tonificava i diguem que m'ajudava a fer una feina que en aquells moments era complexa perquè no hi havia precedents. parlant dels anys 71-72. No sé si puc donar més profunditat a la meva passió per la música, però sí que són moments que els recordo perfectament. Fins que a Tarragona, quan diguem, la meva activitat professional m'ho va permetre, vaig retrobar el cant coral a través del que aleshores era l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral de Tarragona i m'hi vaig apuntar de seguida. L'Escola Cantorum es va fundar l'any 88, aquest any farem, si Déu vol, 25 anys d'existència, i jo vaig entrar a formar-ne part l'any següent. O sigui, no sóc fundador, però gairebé. Va començar com a Escola Cantorum dels Amics de la Catedral. Primer va ser només una coral. En aquests moments consta de coral de grans, cor de joves, cor estels, que és de menuts, un grup que actua cada diumenge a la missa conventual de la catedral a les 11, que en diem el grup dels diumenges, i l'orquestra. Quina és la base de les nostres partitures? Doncs aquesta, compositors tarragonins, lògicament mossèn Francesc Tàpies, tot el pontifical de Flames, motets, per exemple el Cor Iesu, que és d'una bellesa indescriptible. Jo recordo haver-lo cantat ja al seminari i quan mossèn Barberà, el director, el va incorporar al repertori nostre, em va fer moltíssima il·lusió i cada vegada que el canto se'm posa la pell de gallina i recordes temps antics i recordes el fet d'un home com mossèn Tàpies, un gran mestre musical, però descomptadíssim, que tenia molt clar el que volia aconseguir de les seves peces i, lògicament, ho aconseguia. Ara que sóc jubilat, a mi em reconforta molt l'activitat aquesta perquè des de sempre m'ha agradat la música i aleshores em sento realitzat interiorment, em sento reconfortat. Podem fer una activitat que m'agrada, que hi disfruto i que ho farem més bé o ho farem més malament, però hi disfruto.
Quan ens fem grans, ens convé mantenir-nos actius i la música és una bona eina per la ment activa.
Parlem amb Patrícia Martí, musicoterapeuta.
A nivell preventiu, se sap i està demostrat com la música permet tenir unes funcions cognitives, no? La nostra ment molt en actiu, sigui perquè ens ajuda a mantenir l'atenció, la concentració i a treballar aquests aspectes, sigui doncs, perquè proposa o ens requereix fer un treball de memòria per recuperar doncs, informació, sigui tant a nivell remot com a nivell més recent, més immediat, i per tant tenim un cervell més actiu quan fem alguna cosa de música que quan no ho fem. No? I estic parlant tant del fet de cantar en un lloc amb altres persones. Estic parlant d'intentar aprendre o recuperar algun tipus de cançó que la persona es veu motivada, no? per tocar-ho, per aprendre-ho. O també de buscar bibliografia sobre un compositor que sempre ha connectat o l'ha mogut especialment a aquella persona en qüestió. No? És com alimentar el nostre cervell, la nostra ment, a partir de tot allò que té relació amb la música.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
Entre tota la música que coneix, hem demanat a l'Agustí del Diego que ens en recomani dues i ens ha proposat aquestes.
Tenim un espai al YouTube. Allí, en aquests moments, hi ha, si no recordo malament, 104 gravacions de l'Escola Cantor. Si jo t'he de dir alguna que a mi, personalment, em satisfà moltíssim nostra, és el Crediti, és el Salm 109, he cregut. És una peça molt, molt maca. Li trobo un fons molt espiritual, deixant de banda la lletra, o més ben dit, precisament perquè és la lletra que és, però la conjunció de la lletra amb la música està molt ben feta, està molt ben trobat. He de dir que el rànquing de visualitzacions del nostre espai a YouTube ocupa el segon lloc. El primer és el Pare Nostre de Rimski-Korsakov. El cantem tot sovint, concretament, per exemple, quan ha mort algun familiar d'algun component de l'Escola Cantorum, és la nostra forma de pregar. Aleshores, això no es fa en públic, es fa l'assaig normal de cada setmana i interpretem per nosaltres el Pare Nostre de Rimski-Korsakov. Una que a mi m'encanta, l'hem cantat poques vegades però la tenim gravada i també la tenim al YouTube, és el Chano Chano Chin. És un vals humorístic de mossèn Salvador Ritort i Faus. És una passada de peça. Allí podeu veure l'actuació d'un parell de pallassos, que són mossèn Joan Magí i jo mateix, però és que quan la vam cantar disfrutàvem tant que no ens vam poder estar de fer el pallasso. Ja dic, és un vals humorístic, també molt ben fet, mossèn Salvador Ritort, que era un gran mestre també, un gran compositor. És la història d'un pagès que va a ciutat perquè es vol comprar un barret. I quan arriba a ciutat el volen enredar, el pretenen enredar, fent-li creure que aquell barret és el que li va més bé i resulta que és un barret que no va de cap manera. Però tot això explicat amb molta gràcia i a un ritme de vals que està molt ben trobat. En aquests moments, jo sense música em trobaria molt sol. no m'atreviré a dir que no sabria existir sense la música, però sí que em trobaria molt sol, perquè jo ara em poso davant de l'ordinador, estaré fent el que sigui, però tinc música de fons. Mai estrident, sinó que m'acompanyi, que sense saber que hi és, però sé que hi és. La necessito.
És un goig per una coral tenir també un repertori propi. Està en contacte amb els compositors o amb deixebles directes dels compositors. Aquesta és també l'experiència que ens ha arribat avui de l'Escola Cantorum Amics de la Catedral de Tarragona. Des d'allà, l'Agustí de Diego ha compartit com posa la seva vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel. El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Amb dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93 409 2770. 93 409 2770. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Temps de quaresma al Tibidabo, tot participant a l'adoració perpètua. Misses a les 8, les 12, les 5 i les 6 els dies feiners. Els dijous, hora santa amb pregària, reflexió i silenci d'un quart de 10 a un quart d'11 de la nit. I els divendres de quaresma, via crucis a les 6 de la tarda. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 5686. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Com estem fent cada dia aquests dies, us oferim un forfet per esquiar a Gran Valira, Andorra. Si voleu aquest forfet, el que heu de fer és trucar-nos al 93 409 2771, 93 409 2771. Podeu fer-ho ara mateix per guanyar aquest forfet. Hem estat amb vosaltres des de les 8 en un programa que hem dedicat especialment a la notícia de la renúncia del Papa. Ara fa gairebé 24 hores ja que coneixíem aquesta sorprenent informació. Seguirem molt pendents de les novetats que hi hagi i de les reaccions. Hem estat amb vosaltres, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.